Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui donarem a conèixer un col·lectiu que està treballant per sensibilitzar-nos sobre el consum responsable. Aquest és el Centre de Recerca i Informació en Consum, CRIC.
Segons ells, la sostenibilitat del planeta, una societat més igualitària i una vida més plena passen per abandonar la societat de consum i per això cal anar canviant els hàbits de la societat. Transformar la societat de consum és una pretensió que només tindrà sentit si sorgeix d'una inquietud social col·lectiva. Per això aquest col·lectiu treballa des de diferents àmbits amb l'ànim d'anar creant aquesta inquietud social.
No és cosa fàcil, però per sort encara hi ha grups de persones que no els importa dedicar part del seu temps de lleure en fer quelcom per canviar hàbits que a poc destrueixen el nostre planeta. Per saber més coses sobre aquest centre de recerca, com ara quins són els seus objectius, com s'organitzen i quines activitats duen a terme, parlarem amb Álvaro Porro, membre del Centre de Recerca i Informació en Consum. Bon dia, Álvaro.
Bon dia. Bon dia.
Ens podries explicar doncs, com va sorgir la idea de crear aquest Centre de Recerca i Informació en Consum?
Doncs, pues, com moltes d'aquestes coses, va començar simplement perquè era gent que volia començar a consumir d'una altra manera, perquè s'adonava que sempre, quan començaves a intentar entendre per què passaven algunes coses al món, al final, un dels elements que sempre trobaves era la manera de consumir que teníem, no? I aleshores ells van començar a intentar donar-li voltes a veure com podien consumir d'una altra manera i se van adonar que és que no hi havia gaire informació. Per tant, van dir, pues, aleshores comencem nosaltres a intentar crear aquesta informació, a fer recerca, a buscar, a escriure, i així van començar. Jo no vaig estar als principis del CRIC, sí que vaig estar als principis de la revista Opcions, que diguem-ne va ser com una segona època.
Heu començat primer amb el centre i acabat, heu decidit treure la publicació perquè...
Exacte.
Interessava arribar a més gent, no? Suposo.
Sí, bàsicament, clar, quan realment comences ja a fer una feina una mica més regular i tal, te n'adones que tenir una publicació regular doncs et dona un altaveu molt, molt rellevant. I bàsicament va ser... De fet, la gent que va començar el CRIC no va ser la mateixa gent que va començar les revistes. En qualsevol cas, en tot moment ha sigut sempre un projecte bastant petitó en termes de gent i quan va començar la revista Opcions, bàsicament va ser la Montse Peirón que es va tirar a la piscina, diguem-ne, i després la Isabel i jo que van començar a ajudar-la. Ara ja sí que amb els anys hem anat creixent una miqueta, però bueno, que sempre ha sigut un projecte petit.
I quant temps fa que esteu treballant en aquest centre i amb la revista?
El centre es va crear el 96 i la revista hem fet 12 anys, o sigui que el 2001-2002 més o menys. Sempre, clar, el primer número que ho va fer la Montse pràcticament en solitari va estar gairebé un any preparant-ho. Després ja vam començar a sortir cada dos mesos, però el primer número va ser tot un part.
I bàsicament la vostra tasca en què consisteix? Quins objectius teniu?
Vale, doncs, a veure, bàsicament el nostre objectiu principal és intentar promoure la idea de que podem consumir d'una altra manera, que al final també és canviar l'estil de vida, no? Perquè al final per nosaltres el consum és un reflex de la nostra manera de viure. Per tant, la nostra objectiu, així, si hem de resumir molt, seria intentar promoure una altra forma de consumir, un altre estil de vida, diferent al que ens proposa la societat de consum així hegemònica. Però bueno, com tot, després pues, tindríem objectius concrets dintre de tot això. Nosaltres creiem que això no només és un canvi de que cadascú fa a la seva casa o a la botiga de com que consumeix o quines marques tria, que també és fer això, però per nosaltres és un canvi molt més ample, no? És un canvi de polítiques, d'institucions, de maneres col·lectives de mirar algunes coses, etcètera, etcètera. Per tant, és intentar treballar sempre con un símil futbolístic, seria com fer pressing en tot el camp, sempre des de la perspectiva del consum.
I teniu contactes a nivell internacional també amb altres organismes o altres entitats semblants a la vostra? O...
Sí, hem tingut alguna de contacte. La veritat és que no molt, perquè no... Diguem-ne que hi ha com les xarxes de comerç just, hi ha les xarxes de pot ser, jo que sé, de fracking o d'energies renovables, però xarxes i transversals sobre consum no n'hi ha tant. I hem tingut contacte amb algunes entitats d'altres països, però no molt. A part, com som una entitat petitona, tot el que és viatjar fora i coses d'aquestes costa una mica. I a vegades per fer un primer contacte sempre les trobades físiques són necessàries. Però bueno, hem anat participant en algunes coses, estem en contacte... Sobretot ens posem en contacte amb entitats quan fem recerca sobre temes concrets. Si treballem el tema de la pesca, doncs pues, pot ser contactem amb un grup que fa un tema de pesca a Anglaterra o a Itàlia, el que sigui. Si treballem temes d'energies, doncs pues, potser ens posem en contacte amb un grup concret d'energia que ha fet un estudi que ens interessa. Vull dir que després, treballant sobre temes concrets, sí que surten més col·laboracions concretes. Ara, últimament, per exemple, amb el tema dels residus, hem estat molt en contacte amb una xarxa global que es diu Gaia i que treballa tot el tema de la lluita contra la incineració i tot el tema del residu zero, no? Les polítiques per intentar que no hi hagi residus.
Vale. I de quina manera funcioneu? Teniu una junta, hi ha uns col·laboradors...
Doncs, com som una entitat bastant petita, la veritat és que en realitat funcionem de manera bastant assembleària, tot i que com estem professionalitzats, és a dir, que vivim d'això més o menys, bueno, amb més pena que glòria, però intentem viure d'això i combinar amb altres feines, però estem professionalitzats. Aleshores, tenim una assemblea en la que estem les 6 persones que estem bàsicament a dalt CRIC participant, i després dintre d'això tenim com un grup coordinador que nosaltres li diem junta, però que bueno, bàsicament més que tenir un poder de decisió més gran, simplement són una mica els que fan aquesta labor més de coordinació.
I no tindríeu una mica de similitud amb el moviment del decreixement?
Sí, diguem-ne que més que similitud el que tenim és molta afinitat. De fet, nosaltres pensem que la nostra mirada és una mirada des del decreixement i, per tant, d'alguna manera ens sentim part d'aquest moviment. Que al final, com un moviment així bastant transversal, doncs és la suma de molts diferents petits moviments o molts diferents petites entitats. Aleshores, sí, totalment, nosaltres compartim bastant la mirada del decreixement. Nosaltres en la nostra temàtica parlem de consumir menys per viure millor, que al final és la mateixa idea que decreixa per créixer d'una altra manera, no? Que seria una mica el leitmotiv del decreixement.
Sí, sí.
I teniu bona resposta per part de la gent amb les activitats o les actuacions que heu dut a terme fins ara?
Doncs sí, en general, a veure, clar, depèn de les expectatives, però tenim 2.500 subscriptors a tota Espanya i pot ser 1.500 així a Catalunya. Per això fem doble versió, fem una versió en català i una altra versió en castellà. Doncs, bueno, ens agradaria tenir més subscriptors, sobretot per fer viable el projecte. Però d'unidó, no? Avui en dia, amb lo complicat que és el tema de les publicacions en paper,
sí, claro.
Doncs estem contents. I després, amb la resta d'activitats, doncs bé, ara van sortint xerradetes i cursos i cosetes que per anar fent i després, doncs mira, ara la setmana passada vam estrenar una obra de teatre, perquè també tenim com un grup de teatre, diguem-ne, com aliat dintre del CRIC, que es diu Xucrut Teatre, i ara han fet 3 obres diferents ja. La primera era sobre el tema del temps i el ritme de vida, la segona era sobre el tema del consum de roba, i aquesta tercera que acaben d'estrenar és sobre el tema del consumisme i els nens, no? Tot el tema de l'educació, les joguines i tal. I bueno, pues en principi, l'altre dia, per exemple, a l'estrena, doncs hi havia un munt de gent per veure l'obra. O sigui que sí, estem contents, tot i que creiem que encara hi ha molta gent per a la que arribar i hi ha molta gent interessant en aquests temes. I pot ser, si nosaltres també supéssim fer millor tot el tema de difusió i tal, doncs podríem arribar a molta més gent.
Llavors aquestes obres les feu en un local concret, sempre en el mateix local? Feu alguna cosa itinerant o aneu en centres educatius?
No, normalment ens van cridant. Pot ser ajuntaments per fer al teatre municipal o a un centre cívic o cultural, o a vegades també, depenent de l'obra, també ho podem fer en l'entorn escolar, com dius tu. Per exemple, amb l'obra aquesta del consum de roba, la vam estar de gira per Galícia fa un mes, i vam fer 6 bolos, al matí era per instituts i a la tarda per públic general en el teatre municipal, a capitals de província, a Pontevedra, a Ourense. I, o sigui que una mica allà on ens criden, o sigui que si a Falset us agrada el teatre i ens voleu cridar i tenir una mica de pressupost del Departament de Cultura o alguna cosa, doncs pues, mirem la manera.
Molt bé, doncs pues això ja depèn de la caché que tingueu.
Ja mirarem.
Intentem fer muntatges petitons, o sigui que no calguin ni massa escalers ni massa infraestructura per fer-ho, o sigui que en principi estan a l'abast de petites poblacions.
Mm-hmm. Molt bé.
I com us financieu aquestes activitats i la revista i tot plegat? Només de lo que recolliu o teniu alguna ajuda pública, alguna subvenció?
En principi no tenim gaire ajuda pública. En general no hem sigut molt bons en això de buscar ajudes públiques i tampoc no s'han arribat moltes, així diguem-ne de manera espontània. Aleshores, per sort o per, o no sé, també podria ser una per bona sort, no en tenim gaires ajudes públiques i aleshores la financiació sobretot és via subscripcions, via una mica de venda de la revista que no sigui subscripció, tot i que la gran majoria de la gent rep la revista per subscripció al seu domicili, una mica també per publicitat, tot i que òbviament és una publicitat molt ben seleccionada, de productes i marques que creiem que som de consum responsable. I després, doncs, pues, a vegades també fem alguns projectes, fem recerques per a algunes institucions o cosetes aquestes, algunes xerrades també remunerades. Una mica anem fent. Sí que és veritat que sobretot els últims 2-3 anys la situació s'ha complicat i estem en una situació així delicada econòmicament com moltes entitats i moltes empreses, etc. Però bueno, anem fent i com sobretot és una vocació molt passional i això, clar, al final també es manté perquè li fiquem moltes hores voluntàries i moltes ganes sense... i tenim també ajuda de voluntaris, etc.
I els temes que tracteu a la revista Opcions, com els escolliu?
Doncs pues una barreja, per un costat temes que veiem que la gent està interessada, doncs quan parlem a les fires amb subscriptors, per converses, per cartes, per emails que rebem, i també una mica també per a aquests temes que ens motiven a nosaltres, o sigui, veiem què tema interessa a la gent, quin tema ens motiva a nosaltres també ficar-nos a fer recerca, perquè són 3 mesos normalment així bastant intensos de ficar-nos amb el tema, i també, òbviament, temes que creiem que són rellevants, no? O sigui, pensem que tenen un... A vegades no tant quantitativament, però qualitativament ens permeten reflexionar sobre algun aspecte de la nostra estil de vida que és interessant reflexionar. O sigui, sempre intentem anar també barrejant temes, pues, a vegades agafem un tema d'alimentació, doncs el següent pues, intentem que sigui d'un altre tipus, i després, a part del producte central o el consum central que nosaltres li diem el quadern central, tenim sempre un ventall de temes que perquè també hi ha una mica de diversitat a dintre la revista.
I quina problemàtica veieu com a més preocupant respecte al consum i el medi ambient?
Uf, és complicat triar, eh? Si ens agafem els números, en realitat, si ens agafem els estudis d'impacte ambiental i agafem les diferents categories del consum, en principi la que té més impacte seria el transport. Seguida de l'alimentació, també depèn de l'estudi, perquè hi ha estudis que posen un ordre diferent, però bueno, diguem-ne que el transport, l'alimentació i lo que és tot el gast energètic a casa serien com les tres principals formes d'impactar sobre el medi ambient i sobre les nostres societats també. Però bueno, més enllà de lo purament quantitatiu, que a part sempre també és difícil de quantificar quan parlem de coses tan, tan integrals, tan holístiques, diguem-ne, nosaltres creiem que per mi, o almenys el principal problema és del consum és que és tot un discurs cultural, una forma de mirar la vida, no? que ens impregna la societat de consum, on per un costat perdem una mica de vista la dimensió col·lectiva, el fet de dir que vivim tots en una societat conjuntament, hem de conviure i hem de trobar la manera de repartir-nos els recursos, de compartir moltes coses, i que no podem intentar fer una mirada al món i a la vida d'una manera purament individualista, com que cadascú té els seus objectius i aquí sàlvese quien pueda, no, diguem-ne.
Sí, sí, sí.
I si algú volgués conèixer més la vostra tasca, el que esteu fent, ens pots donar la vostra web, que la...
Sí,
perquè
clar,
es conegui una mica més, doncs, també els continguts de les revistes, els temes que heu tractat.
Exacte, doncs mira, la nostra web és www.opcions.org, i en principi al web trobaran, tenim un blog on anem penjant informació. També ens poden seguir a Facebook, si busquen el Facebook de Revista Opcions Consum Responsable també ho trobaran, ahir anem penjant de tot tipus d'activitats, notícies. Després al web també tenim un apartat, diguem-ne, que és per on pengem els números de la revista i la gent pot descarregar gratuïtament fins los sis últims, o sigui, els sis últims us anem penjant amb una mica enraderits perquè sigui una mica també el privilegi dels subscriptors, no? Però en principi tot acaba sempre penjat al web perquè es pugui descarregar gratuïtament aquelles persones que no puguin pagar la subscripció, i per tant allà tindran un munt d'informació. Ara estem ja fent el número 47, per tant tindran 47 recerques diferents sobre productes. I després allà també, si a algú l'agrada molt i es pot permetre, pot subscriure a la mateixa web. I després tenim una secció que es diu Consumpedia, on podran trobar informació per productes així resumida. I sobretot al mes de juliol estrenem una nova web on trobaran un munt de recursos, també mapes col·laboratius de projectes portats a Catalunya. Bueno, jo crec que serà una finestra, diguem-ne, al món del consum responsable bastant completa.
Mm-hmm. Molt bé.
Doncs se'ns està acabant el temps i hem d'acabar l'entrevista amb tu. Ha sigut molt interessant i volíem donar-te les gràcies per haver-nos facilitat aquesta informació.
Doncs gràcies a vosaltres i a Ràdio Falset, crec que és molt important mantenir aquestes ràdios locals salutacions als habitants de Falset.
Molt bé,
molt bé.
Pues moltes gràcies.
A vosaltres, adeu.
Adeu.
Que vagi bé, adeu.
Aquest és el darrer programa al planeta d'aquest curs. Esperem tornar-nos a retrobar la propera temporada. Ara us deixem amb el programa L'Art d'Educar. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana i un bon estiu.
Bon estiu. Adéu.